Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que Sánchez depèn del pròfug Puigdemont per la continuïtat de la legislatura és una cosa que ja sabíem abans de les eleccions autonòmiques de diumenge. L'endiablat tauler postelectoral pot aprofundir encara més en aquesta ferida oberta des de fa temps. Pere Aragonès ja ha assumit personalment la patacada d'Esquerra amb la seva dimissió. El seguiran Junqueras i Marta Rovira i Esquerra apostarà per una renovació pràcticament total. Queda aquesta pregunta en l'aire. Gairebé al mateix temps, el pròfug Puigdemont ha reforçat la seva aposta que ja va llançar diumenge quan va reclamar un govern sòlid i d'obediència catalana. Puigdemont s'ha postulat directament per a presidir la Generalitat, ha dit que ja ha iniciat contactes amb Esquerra, que es presentarà a la investidura i que veu opcions d'aconseguir-la i que ha fet una crida també a altres forces polítiques de manera que li permetin governar encara que sigui en minoria. El PSC ha sortit ràpid ja a dir que no cedirà a les pretensions de Puigdemont i ha comparat la seva situació amb la investidura fallida de Feijó, a l'estratègia habitual de presentar com a problemes d'uns altres el que són problemes propis. Els socialistes catalans han dit literalment que no facilitarà la investidura de Puigdemont encara que amenaci en bloquejar el govern de Pedro Sánchez. En una situació política normal, aquestes paraules serien suficients, però desgraciadament sabem l'aficionat que és Pedro Sánchez de posar en marxa allò de canvis d'opinió si les circumstàncies ho exigeixin per mantenir-se, això sí, sempre en el poder. En tot cas, no ho tindrà fàcil, ni el PSC podia acceptar que se li apartés en favor de Puigdemont, ni semblant jugada seria entenible a la resta d'Espanya. El que tampoc és entenible és el que passa a Catalunya amb el servei de Rodalies. El caos que va començar diumenge amb el robatori de cable de coure va a la baixa, però aquest matí hem tingut noves afectacions, concretament a les línies R13 i R14, a les comarques de Lleida, i a la R3 que va cap a Osona i cap al Berguedà. Tot això amanit amb la picabaralla política entre el govern central i la Generalitat, que s'han tirat els plats pel cap sobre les responsabilitats i, mentrestant, els usuaris, com sempre, castigats i damnificats. Una dada: entre les 5 províncies amb més robatoris de cable que hi ha les 4 catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Alguna cosa passa i, a banda de passar-se culpes, ni govern central ni Generalitat sembla ser que fan prou. Bona tarda, soc Carlos Losada. Comencem aquest repàs a l'actualitat de Catalunya i Andorra explicant-te que després d'un dilluns complicat a la xarxa de Rodalies, avui la situació ha millorat globalment. Les afectacions arran del robatori de coure de Montcada Bifurcació han anat resolent-se a poc, tot i que la línia R3 i R4 encara trigarà uns 2 mesos aproximadament en recuperar la normalitat al 100%. Mentrestant, la Generalitat i el govern central han començat a llançar-se, com te deia fa un moment, els plats pel cap sobre qui ha de vigilar aquesta xarxa ferroviària o si tot plegat és culpa de la manca d'inversions. I mentre els polítics es barallen, doncs sense donar solucions a cap ni un dels problemes. És el cas del que s'han de moure els usuaris, que s'han de moure, per exemple, a les línies R13 i R14, que s'han vist afectades aquest matí a primera hora per un nou robatori de cable de coure, concretament entre Riu Milans i Borges Blanques, a les comarques de Lleida. Un robatori que a hores d'ara ja s'ha resolt. On encara hi ha problemes és a la R3 entre Vic i Ripoll. No hi ha servei per una nova incidència elèctrica, com li han explicat els afectats al Roc Solà.
Doncs sí, Carlos, la línia més afectada pels problemes de la Renfe ha estat la R3, així doncs ho va anunciar la mateixa companyia. El trajecte que segueix a hores d'ara és des de Puigcerdà fins a Montcada i Ripollet, on la Renfe ha habilitat un servei d'autobusos perquè deixin els passatgers a Fabra i Puig, on poden agafar el metro per arribar a Barcelona. La Glenda i l'Alba, usuàries habituals de la línia, ens detallen la seva experiència amb aquesta problemàtica.
Sí, bueno, previsión como 3 horas de anticipación, porque hacia donde vamos, porque no sabemos, o sea, el tiempo que se dura.
Bueno, de momento no sabía los retrasos, pero siempre uno toma previsiones. Había escuchado algo que habían robado, pero no estaba segura en qué tramo. Entonces dije, bueno, como no sabía en qué tramo era ni nada, bueno, vámonos con un poco más de tiempo.
Bernat Camps, membre de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, creu que els usuaris de la R3 sempre són els més damnificats pels inconvenients de Renfe. Explica que en aquests moments s'ha normalitzat pràcticament tot el servei de Rodalies menys el de la R3. Bernat Camps ha comparat el tracte que reben altres línies a banda de la R3.
I que es busqui una solució, sigui com sigui, perquè la R3 pugui entrar als túnels de Plaça Catalunya amb normalitat, igual que ho està fent la R4 en aquest moment, que passa igualment per Montcada i Forcació. Per tant, no entenem per què es dona prioritat a la R4 per davant de la R3. Volem una solució per la R3 i que no siguin 2 mesos, que el més aviat possible els trens puguin tornar a circular pel túnel de Plaça Catalunya.
Molts usuaris han optat per altres mètodes de transport que no pas el tren, com ara l'autobús o el vehicle privat, per així evitar pèrdues de temps que poden arribar a allargar-se fins a les 3 hores.
Volem parlar ara de com està la situació del servei de Rodalies a l'última hora i per això disposem de comunicació amb l'Anna Vinyals, que és la portaveu de Renfe a Catalunya. Anna, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Molt bé, aviam, aquest matí, ara entrem en detall en com està globalment la situació, que està molt millor que diumenge i que ahir dilluns, però tenim un problema en aquests instants que jo no sé si ja està resolt o està en vies de solució, que afecta a la R3 en un tram que va aproximadament a la zona de Ripoll, la famosa R3, que sempre és la més conflictiva de totes. Anna, explica'ns una mica com està la situació a hores d'ara en aquest tram que està afectat i quines previsions treballeu.
Sí, aquest matí, per causa que estan investigant, s'ha interromput la circulació entre Vic i Ripoll. Mm-hmm. El que sabem és que hi ha una falta d'alimentació elèctrica i els tècnics de DIF estan treballant en la seva resolució. El que hem fet des de Rodalies és posar un servei alternatiu per carretera entre Vic i Ripoll.
No hi ha uns terminis perquè la gent sàpiga quan podrà estar operativa al 100% ja que...
No, això els tècnics ja estan treballant i tan bon punt estigui resolt tornarem a donar el servei, però no podem dir quan.
Concretar molt més. Aviam, jo volia parlar també de la situació globalment a Rodalies, que, com deia al començament, és més tranquil·la que no pas el diumenge, que va ser un caos total amb totes les línies aturades. Ahir encara hi va haver incidències. Avui, hores d'ara, quina és la fotografia que ens pots fer, Anna?
Avui, respecte a diumenge i ahir, que va ser un dia complicat, avui, tot i que continua sent un dia complicat per als usuaris de Rodalies, el que tenim és una millora perquè els trens ja poden entrar a la ciutat de Barcelona i ja no hi ha estacions tancades, sinó que els trens ja entren. Això és una gran millora, per exemple, en línies com la R1, que ja funciona amb normalitat. El que sí que hi ha és encara algunes línies afectades. Per exemple, la R3 és la línia més afectada i la R4 també està afectada, el que passa que ja pot entrar fins a l'Hospitalet de Llobregat, que això és un gran què.
Els fets delictius que van passar el cap de setmana, el diumenge concretament a la zona de Montcada Bifurcació, van ser greus, van ser molt importants. El ministre Puente parlava ahir d'una afectació que fins que d'uns dos mesos aproximadament fins que pugui estar plenament al servei a la seva totalitat aquestes dues línies, la R3 i sobretot la R4. Tan important era aquest nus de comunicació o aquest nus elèctric que hi ha a Montcada Bifurcació, Anna?
Sí, pel que ens diuen des de DIF, és un nus important i el que ha passat aquí és, són les conseqüències d'aquest acte vandàlic. Les conseqüències són el que realment importants per al servei habitual de Rodalies. Aquesta sobretensió que va provocar uns incendis i que va provocar que els trens de Rodalies no poguessin, moltes línies no poguessin entrar a la ciutat de Barcelona. Això és el que va agreujar aquesta situació.
Període de dos mesos, que va dir el ministre ahir, suposo que es treballa amb una franja doncs, molt àmplia per treballar amb més seguretat. Suposo que si es pot escurçar, s'escurçarà. De totes maneres, i parlant del tema de la seguretat de la xarxa ferroviària, m'imagino que és, jo diria que impossible pràcticament establir una vigilància total a tota la xarxa que té Adif i Renfe a Catalunya. Ho deia sobretot perquè aquest matí la portaveu del govern deia, la senyora Patricia Plaja, que Ferrocarrils de la Generalitat ho tenen bastant ben controlat i bastant ben senyalitzat i bastant ben delimitat les possibles actuacions vandàliques. Clar, comparar les dues xarxes és una mica, en fi, complicat, no? La xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat és molt petitona.
Sí, No entrarem nosaltres a comparar-nos amb altres operadors. En aquest cas, potser s'hauria de fer la pregunta a DIF, però ens consta el que nosaltres de Rodalies volem dir és que hi ha un problema de vandalisme que ens afecta als treballadors de DIF, de Renfe, però sobretot a tota la ciutadania, que és la directament afectada amb casos greus com aquest que impedeix la normal mobilitat per la xarxa de Rodalies. I això és un problema que hi ha damunt la taula.
Clar, un problema que s'escapa a vegades del que són els operadors ferroviaris, en aquest cas a Adif o Renfe, vull dir que l'actuació dels vandàlics o dels vàndals o dels, en fi, dels delinqüents que es dediquen a robar cable de coure és una cosa que és molt difícil de controlar, almenys pels operadors, que això hauria de ser una qüestió de la policia, dels Mossos o del que correspongui. Anna Vinyals, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ella és el portaveu de Renfe a Catalunya. Dibuixar-nos que la situació, per sort, ha millorat una mica i desitjar que duri molts dies aquesta certa normalitat.
Moltes gràcies. Gràcies per ajudar-nos a explicar com està la situació a Rodalies. Bona tarda.
Molt bona tarda. Encara hi ha més derivades del caos a Rodalies que va començar diumenge. Són derivades que afecten, per exemple, els treballadors de Renfe i també les derivades polítiques amb un nou xoc entre el govern central i el govern de la Generalitat. T'ho explico d'aquí un moment. Abans tinc ja a punt la informació de serveis. Avui comença un període de dies inestables arreu de Catalunya, amb ruixats pràcticament cada dia, un lloc o un altre. Dimecres començarem la jornada amb pluja, sobretot a la costa, al prelitoral, a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, que a la tarda quedaran més concentrats al nord de Catalunya, comarques de Girona i també al prelitoral. Dijous les pluges s'estendran per qualsevol punt de Catalunya al matí i a la tarda quedaran concentrades al nord, i divendres només s'esperen xàfecs a les zones del Pirineu, tant de Lleida com també de les comarques de Girona. Sortim a les carreteres, xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenen encara algunes afectacions, recordar sobretot en el cas de l'autopista P7, que es troba tallada a l'altura de Sant Julià de Ramis, en sentit nord, en sentit França, per un camió que s'ha accidentat, que ha bolcat. S'està treballant per retirar aquest vehicle, però en tot cas es manté tallada, motiu pel qual es mantenen uns 8-9 quilòmetres de cues en aquesta autopista entre Girona i Sant Julià, en sentit nord, i també, de fet, a la via paral·lela, a la Nacional 2, també en un tram molt similar. A banda d'aquesta incidència, que és la principal a la xarxa viària, destaca també aturades per un accident a l'autovia 2 a Esparreguera, en sentit Barcelona, hi ha un carril ocupat, i també a l'autopista P7 per un altre accident, en aquest cas a Martorell, en sentit sud, que deixa un sol carril obert. A banda, continua plovent a diferents punts, afecta sobretot la mobilitat, la circulació molt de compte. En aquest sentit, a la C58 hi ha força aturades a la zona de Montcada en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més derivades del caos que va provocar el robatori de coure de diumenge al servei de Rodalies. El sindicat de maquinistes SEMAF ha anunciat a Rere en COPE Catalunya i Andorra que estudia presentar una denúncia per aquests fets que ha qualificat de greus i també de molt gravíssims. A més, sol·licita una investigació judicial sobre els incidents, robatoris i boicots que ha de suportar la xarxa de Rodalies a Catalunya. Som la comunitat amb més robatoris de coure i les quatre províncies catalanes estan al capdavant d'aquesta incidència a tot Espanya. Els maquinistes estan farts d'aquests fets delictius i la gota que ha fet vessar el got de la paciència ha estat aquest atac que ells consideren o que situen al cor de la xarxa de Rodalies diumenge i que ha tingut conseqüències, doncs, pràcticament, segons ells, imprevisibles. El portaveu de SEMAF l'ha escoltat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales.
El secretari general del SEMAF, Diego Martín, diu que és normal que hi hagi crispació entre els usuaris, però també hi ha cansament entre els treballadors després de tanta incidència a la xarxa de Rodalies, sobretot per actes vandàlics. Una situació que des del sindicat, diuen, porten anys denunciant. Martín deixa clar que en aquest cas hi ha una intencionalitat perquè el punt on es va produir és crític, però també perquè el material que es va robar no s'aconseguirien grans quantitats o grans guanys al mercat negre. El ministre Òscar Puente va parlar, de fet, d'uns 500 euros. Per tant, el que es buscava era fer mal al servei. A més, el secretari general del SEMAF destaca que aquest tipus d'incidències tenen lloc en moments importants des del punt de vista polític.
Sí, cuando estos hechos se producen de manera reiterada, sobre todo en los últimos meses y en los últimos años, coincidiendo encima con fechas importantes políticamente, pues nosotros entendemos que alguna intencionalidad hay detrás para que se produzca de esta manera, con lo cual entendemos que se tiene que realizar esa investigación porque ponen en peligro a los usuarios y a los trabajadores de manera continuada.
Diego Martín diu que alguna cosa està fallant també en el pla operatiu que Adif i Mossos estableixen perquè les xifres d'incidències i per causes alienes a la companyia a Catalunya són molt cridaneres.
Normalmente Adif, que es la responsable de la infraestructura, se coordina con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el caso de Cataluña pues es con los Mossos, y establecen operativos donde hay puntos conflictivos. El problema es que en Cataluña, yo no sé por qué esa coordinación o esos planes pues no están funcionando, y es lo que vemos que por eso resalta mucho los números.
El secretari general del CEMAF, com dèiem, diu entendre la frustració que senten els usuaris, però demana que no paguin les conseqüències amb els treballadors, com els maquinistes, perquè no tenen responsabilitat amb el que està passant i són els primers que se senten impotents per no poder oferir un servei de qualitat.
Entendemos lógicamente la crispación que tienen todos los usuarios, porque si ellos tienen frustración al no poder disfrutar de un servicio de calidad, imagínense los profesionales que queremos prestar el servicio con la mayor calidad posible, ¿no? Lo que no queremos es que al final todos estos hechos pues repercutan sobre todo los trabajadores, que lo único que intentan es eso, dar el mejor servicio posible con los medios que tienen en ese momento y encima alterados por algo que es externo totalmente a sus recursos.
Des del CEMAF també demanen una investigació perquè s'està posant en risc els usuaris i els treballadors.
I a tot això, Iolanda, el govern de la Generalitat mira cap a un altre costat i passa culpes a Madrid com a concepte. És a dir, el caos de Rodalies prové de la desinversió, segons el portaveu de l'executiu en funcions, Patricia Plaja, que a més assegura que un bon manteniment de les instal·lacions hauria evitat la gravetat de les conseqüències del robatori.
Patricia Plaja diu que l'Estat ha deixat d'invertir o ha desinvertit un de cada dos euros destinats a Rodalies, o el que és el mateix, 3.639 milions d'euros que, per la portaveu del govern, haurien pogut servir per millorar la xarxa de Rodalies pròpiament, però també les mesures de seguretat, com ara, per exemple, incorporant tallafocs. Plaja no ha estat tan contundent com el director dels Mossos, Pere Ferrer, que ha rebutjat de ple el sabotatge, però ha parlat de possible intent de robatori o del que fos. En tot cas, creu que els ciutadans diuen que això no li importa saber què va provocar la incidència, sinó que hi hagi solucions. I el responsable, en tot cas, d'aquesta situació, com no, és Madrid i el govern central. Plaja també es remetia a la incidència que va tenir lloc ara fa uns mesos a Gavà.
Que es va admetre que faltava una peça, que faltaven uns mecanismes que haguessin pogut evitar aquell curtcircuit. Doncs el mateix respecte als fets que estem parlant de diumenge, que avui no funcionin els trens. Per tant, sí, també és conseqüència directa d'aquesta desinversió. Un manteniment adequat de les instal·lacions hagués pogut evitar el caos en el que avui es troba el país.
Plaja ha negat que els Mossos tinguin cap responsabilitat en la situació, en considerar-los competents en evitar els robatoris de coure de les vies, i ha insistit en que des de fa dos mesos s'ha augmentat un 250% les hores de patrullatge, fins a les 7.500, per evitar de forma preventiva aquests robatoris. I això s'ha traduït també en un increment de les detencions, en un 10%. Plaja ha dit irònicament que a veure si la manca d'inversió ara també serà responsabilitat dels Mossos.
Gràcies, Iolanda, perquè amb el tema de Rodalies, que portarà cua les pròximes setmanes i els pròxims mesos. I t'explico que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha començat la ronda de citacions a la causa que segueix per indicis de terrorisme a les protestes contra la sentència del procés presumptament organitzades per la plataforma Tsunami Democràtic. Aquest matí han declarat dos dels policies nacionals que van resultar ferits en els greus disturbis a la ciutat de Barcelona. Un d'aquests agents és l'Àngel, que aquest matí ha estat amb Carlos Herrera. Li ha explicat que a causa de les greus ferides que va rebre durant els disturbis va haver de demanar la jubilació anticipada i a més ha lamentat que els agents mai s'han sentit recolzats ni per la direcció de la Policia Nacional ni tampoc per el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. L'Àngel ha recordat a Carlos Herrera com van ser aquells dies de carrers incendiats i de màxima violència a Barcelona i a la resta de Catalunya contra la Policia Nacional i contra la Guàrdia Civil. Roc Solà ha escoltat a l'Àngel amb Carlos Herrera.
Doncs sí, Carlos, aquella tarda la unitat antibalots d'Àngel Hernández va ser requerida per ajudar els companys policies assetjats per grups radicals enfront de la Prefectura Superior de Policia a Barcelona. Desplegats allí en la plaça Urquinaona, els agents són rebuts amb còctels Molotov, ampolles d'àcid i llançaments de tota mena de material de gran grandària. El mateix Àngel Hernández ha declarat en una entrevista a Herrera en COPE com va ser aquella acció.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente.
Aquestes rajoles, que també van deixar un altre company en coma, van causar en el cas d'Àngel un greu trencament que li va portar la jubilació amb només 45 anys. Àngel Hernández detalla a Herrera en COPE que sent decepcionat per les següents institucions d'aquest país.
Por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía. Al final lo que hace esto es desmotivarte. Nosotros nos hacemos policías por vocación. Damos lo mejor de nosotros, nos jugamos la vida, en muchos casos los compañeros pierden la vida y luego te encuentras con que ha sido en vano y a uno se le quitan pues las ganas de todo.
El jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, ha citat a declarar Carles Puigdemont i Marta Rovira per a mirar de resoldre aquest cas.
Gràcies, Roc. Fem ja un parèntesi per publicitat i després t'explico com des d'un dúplex de luxe fabricava bitllets una falsificadora que estava ubicada al districte barceloní de Nou Barris. Serà d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un deseo para esta semana.
Que haya fútbol todos los días.
Esta semana, liga el martes, liga el miércoles, liga el jueves.
¡Todo listo!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Osasuna Mallorca, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Villarreal.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre El Juglar, de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar, de Antonio Pérez Henares. La novela que no te puedes perder.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara l'Iker Vegas t'explica com els Mossos d'Esquadra han enxampat una falsificadora de moneda que havia introduït al mercat uns 100.000 euros a través de més de 2.000 bitllets. Els agents han desmantellat un laboratori des d'on feia falsificacions de molt bona qualitat.
Efectivament, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un laboratori de falsificació de bitllets que portava actiu des de finals de 2021 a un dúplex de luxe al districte de Nou Barris. Als bitllets s'introduïa una dona amb perruca que ocultava el seu rostre amb mascaretes i ulleres de sol. A més, cada dia canviava de districte i no tenia una rutina que facilités la seva identificació. El sotinspector Sergi Sánchez Caro, cap d'Unitat Central de Falsificació de Moneda, explica que la dona va indicar que només feia servir els bitllets falsos per fer les seves pròpies compres.
podem trobar dins d'un pis de luxe al barri de Nou Barris, doncs tot un laboratori de fabricació i confecció de bitllets d'euro. La persona detinguda, la dona, es va manifestar que aquests bitllets es va començar a fer a finals del 2021 i que exclusivament els feia per realitzar ella compres, és a dir, no hi havien hagut ventes a terceres persones.
La falsificadora tenia una llibreta on anotava els bitllets falsos que estava realitzant i com es podia anar millorant, on fins i tot feia proves per poder imprimir ella mateixa els hologrames i tintes de seguretat. Va explicar que havia fet el salt a la delinqüència després de quedar-se sense ingressos i veure que no podia continuar mantenint el seu alt nivell de vida.
Gràcies, Iker. Mentrestant, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a concertar parelles de fet fraudulentes a Catalunya. Els agents han detingut 11 persones relacionades amb el grup criminal a Barcelona i Girona, entre elles el líder de l'organització, que hauria inscrit almenys 77 parelles falses entre ciutadans i immigrants en situació irregular mitjançant documentació falsificada. Per fer-ho, abonaven 8.000 euros als ciutadans espanyols per inscriure's amb immigrants irregulars, els que exigien 12.000 euros per gestionar les inscripcions als registres oficials per regularitzar la residència. La policia ha arrestat 37 persones més per falsedat documental. I a Vic, els Mossos han localitzat indicis biològics a dins del vehicle de l'home detingut per la mort de la seva parella a la capital d'Osona. Segons informa el cos, els agents han recollit les mostres perquè els experts en genètica forense les analitzin i determinin a qui pertanyen. La investigació continua oberta i les investigacions se centren en localitzar el cos de la dona que el detingut presumptament hauria ocultat després de produir-li la mort. La detenció es va produir el dissabte, dia 11 de maig, i aquest dilluns l'home va ingressar a presó després de passar a disposició judicial. La detenció es va precipitar després que els investigadors tinguessin coneixement que l'investigat havia comprat un bitllet d'avió per abandonar el país i viatjar fins al Marroc. Què són les fòbies, quins són els símptomes, com podem diagnosticar-les o com funcionen? Són algunes de les preguntes que ens estem fent avui i a les que volem donar resposta. D'entrada has de saber que les fòbies són una cosa que atemoreix a moltes persones, n'hi ha de més conegudes i altres menys, però totes podríem dir que són igual d'importants. La majoria de les persones hi conviuen sense gaires problemes, tot i que hi ha casos de fòbia que arriben a ser molt invalidants i que poden afectar a la vida quotidiana. La bona notícia és que això té solució perquè hi ha teràpies i que cal demanar sobretot ajuda per enfrontar-se a totes aquestes fòbies, com li ha explicat a Renan Cope Catalunya i Andorra la psicòloga Júlia Pascual a la Mar Puerto.
Sí, els terapeutes insisteixen que la por és l'emoció més primària de totes i que té una funció adaptativa molt important en situacions en què la supervivència de la persona està en joc. Però en les fòbies es dispara quan no toca. De solucions n'hi ha diferents tipus de teràpies que permeten mitigar o fins i tot eliminar les fòbies greus. La Júlia Pascual, psicòloga i coordinadora del grup de treball de teràpies breus de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens ho explicava així.
El que fem és que, com que la persona fòbica evita no solament de mentalment, sinó de comportament a l'objecte fòbic, el que fem és que els diríem que des d'avui, durant 15 dies, tenen que pensar voluntàriament les seves pitjors fantasies. I pensar en les seves pitjors fantasies permetre's estar malament durant mitja hora. I això el que provoca és un efecte paradoxal. Doncs que quan experimenten i toquen aquesta sensació d'anar per fi atrevir-se a tenir el coratge de mirar la por a la cara, la por a la cara els dona coratge i desapareix.
No obstant això, el món de les fòbies ha canviat molt. D'un temps cap aquí han sorgit de noves i tot té a veure amb els canvis de la societat.
Tenim encara pacients que venen amb monofòbies d'animals, que la típica és la dels coloms o dels ratolins, perquè les ciutats hi ha bastants ratolins, però n'hi ha de noves, com per exemple una que es diu dismorfofòbia, que és veure't sempre doncs, molt més lleig del que realment ets i necessites contínuament doncs, reparar-te estèticament. Això, amb l'avançada de la medicina estètica, quan no apenas la gent es podria reparar el nas o fer qualsevol intervenció quirúrgica, no hi havia aquesta fòbia. Però en el moment que la medicina estètica avança, veiem que cada cop més existeix aquesta fòbia.
I és que qualsevol cosa pot ser fòbica sempre i quan la percebis com una amenaça cap a la teva persona. Experts afirmen que només cal començar durant 6 mesos reiterats a evitar aquella persona, objecte, pensament o cosa de forma voluntària perquè ho percebis com a amenaçant i que allò es converteixi finalment en una fòbia.
Gràcies, Mar. De fet, la pregunta que ara ens fem és si aquestes fòbies es poden, per exemple, heretar dels pares o d'algun familiar. Es poden passar d'una persona a una altra? Són preguntes que també ens estem fent avui. La Sara Lázaro és coach de salut i terapeuta emocional i creu que sí.
Heredamos las emociones, y ahí vienen los miedos, ¿no?, de nuestros antepasados. Y sí nos damos cuenta que personas que no encuentran el porqué de un miedo, digamos, de una fobia, del estrés o de una tristeza, que no la encuentran en su vida, está en vidas anteriores, ¿no?, de sus ancestros.
Darrere de tot això, però, hi ha sempre un origen. L'origen de la fòbia pot ser un incident en el passat que genera la por, però també pot ser una carença o alguna altra motivació que l'ha consolidada a la ment d'aquella persona i que, a més, aquesta motivació hi queda pràcticament instal·lada.
Detrás de la fobia, tú puedes tener miedo, no sé, por ejemplo, a los perros, ¿no? Porque a lo mejor te mordieron. Pero en ese momento que te mordieron, ¿qué te estaba pasando? Y si estabas en un momento de estrés, enfocas el miedo en aquello que te pasa en ese momento. Según lo que uno hereda, así ve su realidad. Entonces ya empieza todo mucho más allá que lo que nosotros vivimos, ¿no? Si ya heredas un estado ansioso o una tristeza o una predisposición más a tener depresión, por ejemplo, pues todo eso hará que, dependiendo del entorno en el que te muevas, va a ser más fácil que tengas fobias y sobre todo miedos.
No obstant, és a partir de l'adolescència quan l'entorn juga un paper fonamental a les fòbies. Allà, els experts asseguren que comencem a desconnectar-nos de les emocions dels pares i comencem a percebre les nostres pròpies amb la consegüent influència de l'entorn i, en aquest cas, de les fòbies també externes. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Seguim el camí de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Tenim ara una última hora en clau política i que fa referència a Esquerra Republicana, el partit que ha sortit més castigat d'aquestes passades eleccions de diumenge. Comença així el teletip que apunta l'Agència Catalana de Notícies. Em veig amb cor i força de seguir treballant pel nostre país i fer-ho, com sempre, des del lloc que determini la militància d'Esquerra Republicana a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta a la militància aquest dimarts al migdia amb aquest text on s'ofereix a continuar liderant el partit, tot i els mals resultats d'Esquerra a les eleccions del diumenge i a l'anunci del cap de llista i president de la Generalitat ja en funcions, Pere Aragonès, d'abandonar la primera línia política. Junqueras no té intenció de fer cap pas al costat ni tampoc cap pas enrere. A la carta, el president d'Esquerra també reitera la decisió d'anar a l'oposició mentre, després dels resultats del 12M, i no entra a formar part de cap govern de la Generalitat, ja sigui liderat pel pròfug Puigdemont o també pel Salvador Illa, que va ser el que va guanyar les eleccions. T'explico ara que cada cop queda menys per la Copa Amèrica de vela, una competició que Barcelona acollirà a la fi de l'estiu i que té els veïns del barri de la Barceloneta en estat d'alerta. No hi ha una postura unitària davant d'aquest esdeveniment. Uns creuen que la Copa pot donar una volta a la situació d'un barri de gestió complicada, mentre que uns altres demanen que l'afectació sigui mínima, t'ho explica l'Eric Pérez.
Els veïns de la Barceloneta tenen opinions dividides acerca de la Copa Amèrica de vela. Uns creuen que pot ser una oportunitat perquè es facin inversions al barri i demanen que l'afectació negativa en el seu dia a dia sigui mínima. D'altra banda, altres opinen que la cita esportiva només beneficia els interessos privats i dispara encara més els preus dels lloguers. Albert Vilomara, director corporatiu de l'entitat que organitza la prova esportiva, assegura que la idea és que la Barceloneta entregui bona experiència. Hi ha una gran part de veïns que s'han oposat a aquest esdeveniment creant la plataforma No a la Copa Amèrica. Això diu Esther Jorquera, veïna de la Barceloneta i membre de la plataforma.
El tema de la mobilitat, el tema del medi ambient, el tema de l'habitatge, el tema de l'opacitat amb el qual ha girat l'entorn de la Copa Amèrica i el seu desenvolupament. I bueno, tots aquests, només ens faltava això a la ciutat com perquè a sobre expulsar els veïns, no? O sigui, és com la cirereta del pastís que acaba una altra vegada més pendent del benefici privat i la turistificació.
La 37a edició de la Copa Amèrica de Vela tindrà lloc entorn del Port Vell i al llarg de la platja fins al Port Olímpic. La cerimònia oficial d'inici es celebrarà el 22 d'agost i les diverses proves culminaran a l'octubre. Hi participaran 6 equips, que ja tenen les seus distribuïdes per diferents espais, com el Moll de Barcelona i el Moll d'Espanya.
Molt bé, i també a Barcelona, el popular Daniel Cirera ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni que escolti els veïns de la Ronda de Sant Antoni i paralitzi les obres. Cirera apunta que l'alcalde va enganyar els veïns quan en campanya va prometre que modificaria la reforma de la Ronda i ara s'està executant ni més ni menys que el projecte que va preveure l'exalcaldessa Ada Colau, Adrià Mascorda.
Daniel Cirera s'adreça directament a l'alcalde Jaume Collboni per advertir-lo sobre la seva postura en l'assumpte de les obres de la Ronda Sant Antoni, fent èmfasi en que el PSC està seguint el pla que van iniciar els comuns en l'anterior mandat, amb Ada Colau al capdavant. El candidat per Barcelona apunta que des de la seva formació portaran el cas a la justícia si no es fa cas a les peticions veïnals.
Nosaltres el que li hem dit i li diem al senyor Collboni és que si no escolta els veïns, el Partit Popular portarà aquest tema de la Ronda Sant Antoni a la justícia. Perquè, com ja saben, el Pla General Metropolità recull que la Ronda de Sant Antoni és xarxa viària bàsica.
Cirera apunta que els populars treballaran per aconseguir que la zona es flexibilitzi, de tal manera que s'habiliti la zona de càrrega i descàrrega. Per una altra banda, un altre aspecte reclamat pel grup i els veïns de la zona és que el transport públic pugui circular amb normalitat per la Ronda Sant Antoni, com estava previst.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COPE amb el Joan Ballón i benvingut, Joan.
Hola, Carlos, què tal?
Com cada dia a les 3 i 5, Esports COPE, el Barça va guanyar la Real Societat, sí. I torna a estar segon, però avui pot tornar a ser tercer, no?
Sí, de forma provisional, si el Girona guanya el seu partit, tornaria a la tercera plaça, però el Barça, després de guanyar-la ahir a la Real Societat per 2-0 en un partit discret, bastant avorrit, recupera, un cop tancada la jornada 35 a primera, la segona plaça amb un punt d'avantatge sobre el Girona. Avui ja arrenca la jornada 36 i, efectivament, el Girona juga ja el seu partit a Montilivi, la cita a partir de les 10 de la nit, Girona-Villarreal. Bon partit entre dos equips que juguen bé a futbol. També avui juga el seu partit al Real Madrid, la cita al Santiago Bernabéu a partir de 2:15, Real Madrid-Alavés, el Real Madrid ja tot enfocat a la final de la Champions del dia 1 de juny a l'estadi de Wembley. Al programa abordarem també la situació de Vitor Roque, que no compta per Xavi, ahir cinquè partit consecutiu sense disputar ni un sol minut. I hem quedat també amb Txumi, l'exjugador del Barça, futbolista de l'Almeria, que és el proper rival del Barça en Lliga el proper dijous. A l'Espanyol hi ha un parell de lesions, Grajera i Jofre, no estaran disponibles pel vital partit del dilluns que ve a Cornellà al Prat davant de l'Oviedo. Hem de dir que juga també avui el Barça femení, partit de Lliga a les 6 de la tarda al camp de l'Eibar. Serà el darrer partit de les jugadores del Barça abans de disputar la final de la Copa de la Reina aquest proper cap de setmana i el següent la final de la Champions. I hi ha notícia també d'última hora, el Barça d'hoquei i patins, Pau Bargalló ha anunciat que deixa el Barça a final de temporada després de 8 temporades amb blaugrana.
Molt bé tot això i molt més esport com cada dia a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Abans d'acabar, una notícia que ens arriba des de Montcada. La policia d'aquesta localitat notifica els ocupants de les barraques que hi ha al costat de la depuradora que han de desallotjar l'espai. La vintena de persones que hi fan vida diuen que no tenen on anar. Continua migdia COPE, com sempre el Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.